Carnisseria Sagarra patrocina aquest espai.
Quants cops hem de menjar al dia? És cert que cal fer 5 àpats o l'evidència científica apunta cap a altres opcions. En els darrers anys han sorgit moltes teories sobre com i quan hem de menjar, des del dejuni intermitent fins a la importància d'un bon esmorzar. Però què en diu la ciència? Quins són els hàbits alimentaris més saludables i com podem adaptar-los al nostre dia a dia? Avui en parlem i ho fem amb en Gerard Pintó, que és director general de The Play Cook. Gerard, benvingut.
Hola, moltes gràcies.
Has esmorzat?
Doncs no.
Ah, mal fet. T'hem enxampat, eh?
Sí.
No, però no és l'habitual, no?
Bueno, amb mi sí. Amb
sí?
Mi sí?
No esmorzes?
No. No esmorzo.
Bé, anem a parlar d'aquesta qüestió, no només de l'esmorzar, sinó dels àpats. Moltes vegades sentim a dir que hem de fer 5 àpats, almenys fins ara eren 5 àpats. Què diu l'evidència científica d'això?
Bueno, doncs, mira, el que diu, en resum, sembla que si tinguéssim 6 dits llavors serien 6 àpats, perquè és com justament el contrari. L'evidència científica en els últims anys doncs parla de que evidentment hi ha excepcions, algunes excepcions sobretot amb gent que té una activitat física molt elevada, gent que es dedica a l'elit i llavors fa més àpats al dia, evidentment, però que en la població normal, per entendre'ns, la reducció d'àpats al final del dia és beneficiós. I no la reducció de calories, per entendre'ns, o d'ingesta energètica, no parlem d'això, sinó de quants cops mengem al final del dia. I sí que està en l'evidència científica dels últims anys aclareix bastant que tot el tema dels 5 àpats al dia és una cosa que ha portat més problemes que beneficis des de que s'ha començat a aplicar.
Llavors, no hauríem d'establir una quantitat fixa d'àpats o...
Bueno,
o com va la cosa?
Clar, el tema d'establir una quantitat, jo crec que en tot cas aniria en funció de la comoditat que li aporti a una persona. És a dir, si a algú li va bé fer 2 o 3 àpats al dia per una qüestió de rutines o per perfecte, però també és veritat que al final el dia et pot portar a fer només un àpat i no seria un problema de salut. Perquè tu podries dir, doncs avui he decidit fer una cosa que a més té, a nivell científic es tracta d'una manera, que es diu OMAD, que vol dir, les sigles en anglès, one meal a day, un àpat al dia, i que un dia tu diguis, no, doncs avui, perquè les circumstàncies m'han portat i he fet un OMAD, o jo he decidit fer un OMAD, això no és una cosa dolenta. Sí que és veritat que quan ho fas està bé que tinguis en compte, doncs que ha de ser un àpat amb la proteïna i el greix suficient i l'aportació de nutrients. No tant calories, que això també és una cosa que està una mica desfasada, sinó sobretot en quant a densitat i aportació nutricional.
Uh-huh. En els darrers anys també molta gent recorre l'anomenat fasting o el dejuni intermitent i menja només 6 o 8 hores al dia. Això és saludable o és apte per tothom?
Hi ha una mica de controvèrsia aquí, però... Si fas una mica de revisió científica, veuràs que apunta molt més a que és beneficiós, a no que tu vegis que potser algun expert no ho recomana. Veuràs que hi ha més quantitat d'experts i més articles que recolzen que això és beneficiós que no el contrari. Què vol dir? Al final, el dejuni intermitent també s'ha d'entendre molt bé, perquè, clar, quin és el problema? Quan no és beneficiós? Quan tu no l'apliques bé o no l'entens bé? Ara tu acabes de dir una definició que la pots trobar, que és durant 6-8 hores menjar. Però què vol dir? Que durant 6-8 hores estic picant durant 6-8 hores? No. Vol dir que la teva finestra alimentària de no menjar, és al revés, és l'altra. És a dir, estaríem parlant de fer 16-18 hores de no menjar i, per tant, 8-6 de si poder menjar. Vale? I en aquestes 6-8 podries fer-ne un o dos àpats, normalment es fa un o dos àpats. També és veritat que el dejun intermitent hi ha gent que fa menys hores, fa tres àpats i fa una finestra de 12 hores. A partir de les 12 hores es considera un dejun intermitent. De 12 a 13 hores, llavors hi ha gent que fa 12 a 13 hores, aplica tres àpats i ja està. El que està clar és que si fas 12 hores de dejuni, fer més de tres àpats és una mica estrany.
Llavors, quantes hores hauríem de deixar entre àpat i àpat?
Vale, bueno, aquí sí que és veritat que aquesta és una altra pregunta. Certament, en funció de la sacietat que tu hagis tingut de l'àpat anterior, no és tant, vale, ja han passat 4 hores, ara vaig a menjar perquè ja han passat 4 hores. Això no és escoltar-se un mateix, realment és, han passat 4 hores, 5 hores, és igual, ara tinc gana, doncs ara menjaré. Per tant, és una qüestió més de sacietat. També és veritat que hi ha àpats sacians i hi ha àpats que no són tan sacians. Per exemple, si jo em menjo una pizza, al cap d'una estona em puc sentir saciat, però probablement també tindré un pic de glucèmia, perquè és un hidrat de carboni refinat, que això vol dir que entra en sang l'energia i es metabolitza molt ràpid, i això et crea com una hipoglucèmia reaccionant, perquè et puja el sucre a un pic i llavors em fa una altra que baixa, i això, quan baixa la glucèmia, et genera gana. En canvi, si tu has fet un àpat que es considera més sacian, on hi ha més proteïna, més greixos, verdures també, això fa que tinguis molta més capacitat d'aguantar entre àpats. No aguantar, sinó que realment el teu cos no t'ho demani, perquè sembla que haguem d'aguantar. No és que haguem d'aguantar, és que és el que el cos et demanarà quan tu fas això. A més, hi ha una cosa molt interessant que molt poca gent coneix, i és que sí que hi ha molta gent que coneix una cosa que es diu peristaltisme, que el peristaltisme, per qui no ho conegui, és un moviment que jo quan menjo, doncs, pel meu esòfag, pel meu estómac, pel tot el tub digestiu, doncs perquè el menjar arribi i faci tot el tub, hi ha un moviment que es diu peristaltisme, no? Que el que fa és com si haguéssim fet que vagi avançant el menjar, no? Però després hi ha un altre moviment que molt poca gent coneix, que es diu el complejo motor migratorio, en castellà, que diuen el complex motor migratori, seria en català, que és un moviment que s'activa justament quan no estic menjant, quan no hi ha peristaltisme. En absència del peristaltisme faig aquest segon moviment, que és de netejar el meu tub digestiu i que, per tant, pugui netejar-lo de brutícia, toxines, etc. Clar, quan estic menjant 5 vegades al dia, 6, molta gent menja, no activo aquest moviment en cap moment del dia. Això és perjudicial per la salut, evidentment. És beneficiós que aquest moviment s'activi al complex motor migratori. I en realitat necessitem bastanta estona. Jo crec que un mínim de 6 hores, pel que diu l'evidència científica, es necessita. Al voltant d'unes 6 hores.
Si tenim gana entre hores, què hem de fer?
Segurament jo recomanaria més plantejar-se per què tens gana entre hores i no una estratègia de treure't aquesta gana entre hores. Clar, quan tens gana entre hores, probablement o podries analitzar si és una gana real o una gana emocional, que sembla com, de vegades sona com una mica...
Aquesta ansietat que tenim,
sí,
no?
Sí, això de gana emocional, això és una cosa molt hippie, no? No, realment és una cosa, és una terminologia que també té un recolzament i una evidència, que al final la gana emocional moltes vegades és senzillament que per estrès m'augmenta el cortisol, tinc un problema amb una altra hormona, que és la insulina, que són dues hormones que quan es dispara l'altra també es dispara, llavors tinc pics de glucèmia i tinc gana. Llavors potser és analitzar aquesta gana per picar entre àpats, si és emocional, si és una qüestió de que he tingut un pic de glucèmia perquè m'he menjat això, un àpat molt ple de sucres o de farines, llavors he fet un pic de glucèmia i després clar que tinc gana, perquè no ha sigut ni saciant ni ha sigut un àpat que m'ha regulat les glucèmies, que és el que també estabilitza la gana.
Anem amb una dita popular. Hem sentit allò moltes vegades, d'esmorzar és l'àpat més important del dia, i que, per tant, s'ha d'esmorzar com un rei, dinar com un príncep i sopar com un pobre. Això és un mite? Té part de raó? Com...
Bueno, mira, si fas el comptatge, en conto tres àpats aquí.
Sí.
No està malament, no? No, jo crec que podria ser una bona dita. Jo crec que és una manera d'aplicar-ho, és una bona manera d'aplicar-ho, això. Si, jo, per exemple, ara has començat l'entrevista preguntant-me si havia esmorzat, jo t'he dit que no, i realment jo no esmorzo de normal. Jo normalment jo dino i sopo, no faig cap àpat més, ni pico entre hores, ni faig cap aportació calòrica entre hores, però perquè és el que el cos em demana i el que a mi em senta millor. però no considero que sigui la millor manera de fer-ho tampoc. Crec que hi ha molta gent que ho fa al revés, potser a mig matí fa un àpat copiós, que és un esmorzar, d'esmorzar com un rei, i potser fa un, o només sopa, o fa un dinar, o fa un àpat més a mitja tarda, o fa un dinar i un sopar, i també aplica una reducció d'àpats, i està molt bé, evidentment. Jo crec que una cosa important, sobretot, és anar una mica amb les hores de llum solar, que això també és un meló interessant d'obrir, però quan hi ha sol i ens impacten els rajos del sol, hi ha un espectre de llum solar que ens toca la pell, que ens entra pels ulls, i això genera una reacció d'hormones en el teu cos, que va en relació també amb les hormones digestives. Quan no hi ha llum solar, el teu cos està en un procés hormonal que no és de digestió, sinó de descans. Llavors, els àpats fora d'hores de sol no estan recomanats.
Anem a un esmorzar saludable. Com hauria de ser?
Molt bona pregunta. Aquí, el tema dels esmorzars saludables, hi ha diverses opcions. El que sí que jo crec és que si entrem en aquest mood, que està de paraula aquest terme, en aquest rol de reducció d'àpats, a l'esmorzar sí que hauria de tenir greixos i proteïnes, que hem estat durant molt de temps pensant que un esmorzar saludable seria una llet amb cereals, no? Un cafè amb llet, amb una torrada amb mantega i marmelada. Una peça de fruita, també. Hi ha gent, una peça de fruita, bueno, la fruita també està bé, però esmorzar només una peça de fruita també és pobre, és poc calòric.
Poc saciant,
etcètera, no? Aleshores, un bon exemple, jo crec que podria ser uns ous, no els fregirem amb un oli de girassol, vale, com vam parlar la setmana passada, sinó farem una cocció amb uns ous a la planxa mateix, el pots fer un ou bullit, pots fer uns ous remenats, fer-ho amb un bon oli d'oliva, acompanyat d'algun greix també saciant i saludable, com podria ser doncs, un alvocat, també, això també seria una opció saludable. Ho podem acompanyar, hi ha gent que prefereix fer-ho sense aportació d'hidrats de carboni, hi ha gent que ho fa, doncs, buscar una bona opció d'hidrats de carboni, pot ser amb fruita, pot ser amb algun pa integral, buscar potser també un gra una miqueta també interessant. Hi ha pans que es fan amb fejol, que també són interessants d'introduir, en comptes de fer-los amb els blats, que normalment són de baixa qualitat, els que tenim més a l'abast.
Interessant. Però m'imagino que no per tothom serà igual. És a dir, tenim adults, tenim infants, tenim persones que fan més activitat física, hi ha persones més sedentàries. Ho hauríem d'anar ajustant.
Sí, realment no és vàlid per tothom fer-ho de la mateixa manera, conceptualment sí, és a dir, que per tothom seria vàlid el fet de poder aportar un hidrat de carboni de qualitat i que predominés la proteïna i el greix de qualitat. Hauria de ser una clau, o sigui, però a nivell d'aportació i de quantitats, com bé dius, sí que hauríem d'agafar cada individu i mirar-ho.
Si fem esport, quina hauria de ser la diferència d'aquest esmorzar?
Bueno, aquí sí que realment crec que és una pregunta sobretot adreçada a experts en nutrició esportiva i no és el meu camp. Jo soc nutricionista, soc cuiner, però no em vaig especialitzar en nutrició esportiva. Sí que és veritat que és una pregunta que us puc anticipar d'una manera molt bàsica, que realment els esportistes tindran un augment de necessitats de proteïna al final del dia, perquè al final la quantitat de proteïna per quilogram de pes per dia augmenta quan fas esport, i també la quantitat d'hidrats de carboni també augmentaria de necessitat.
Berenar, sí o no?
Bueno, clar, depèn de com entrem en tot aquest joc, no? Jo crec que una bona resposta, si hem d'agafar una de sí o no, si hem d'agafar una de dues, seria no. Sí, és a dir, anem a reduir els àpats i un més, o sigui, anem a augmentar, per tant, els que són més nutricionalment interessants. Un dinar, un sopar, o si fas un esmorzar interessant, els que segur que han d'estar són els àpats principals que nosaltres culturalment agafem com el dinar i el sopar, o esmorzar i dinar.
Potser en aquest cas sí que caldria diferenciar entre els adults i els infants, ho dic per allò dels horaris. Els adults potser no ho necessitem, però els infants que s'han quedat a dinar a l'escola i ja fa unes hores, És més necessari o no? Insisteixo, sí o no?
És clar, clar. És un... Jo també et diria que no, però també és veritat que després, quan els nostres fills... Jo soc pare de dues nenes i prenen, eh? Vull dir, perquè elles ho volen i m'ho demanen i jo no els diré, no, és que és més saludable. No, berenar, bereneu. Però sí que és veritat que l'anàlisi, si el fas... és que molts cops mengen abans de sortir a casa, s'emporten l'entrepà a mig matí, dinen, els hi donen alguna coseta de berenar a moltes escoles, perquè et posen alguna fruita, algunes sí, algunes no. Després el berenar de quan venen a buscar els pares, i després el sopar. Amb sort, molts nens estan fent entre 5 i 6 àpats al dia, de mínim. Clar, això sí que jo crec que ens ho hauríem de plantejar.
Alguns experts expliquen que el cervell humà triga uns 20 minuts a percebre el que està passant. I en el cas que ens ocupa, d'enviar els senyals de sacietat. Tenint en compte aquesta dada, com hauríem de menjar?
Sí, jo crec que és clau menjar sent conscient del que estàs menjant i, per tant, agafar una mica de consciència de que estic mastegant, de que estic deglutint, no? I de que estic tenint un moment per mi, amb pausa i amb calma, també per no trobar-nos amb el que has dit, de que en comptes d'en 20, amb 5 o amb 10, haguem menjat una quantitat molt grossa perquè venim amb molta gana i encara tenim gana, però realment potser... no és una gana de veritat, sinó és que encara no li has donat temps al teu cos a assimilar que està menjant.
Mm-hmm. Per tant, aquí hauríem de fer doncs, un menjar conscient, un acte de menjar conscient.
Molt bé.
És a dir, sense pantalla, sense distraccions, sinó amb aquesta tranquil·litat que tu comentaves, no?
I inclús amb l'aspecte social i fer-ho acompanyat també moltes vegades és interessant, perquè tot això agafa més sentit.
Algun consell més per un menú saludable?
Jo crec que sí que és veritat que intentar que els àpats siguin el mínim de restaurant o de menjar fora, però quan no hi ha una altra possibilitat de fer-ho, doncs triar aquestes opcions nutricionalment més interessants, com són que sempre hi hagi proteïnes, greixos i opcions d'hidrats de carboni de qualitat.
Molt bé. Gerard Pinto, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Carnisseria Sagarra ha patrocinat aquest espai.